Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
El primer pas per començar l'any vinent amb força és acabar bé aquesta temporada. Ho tenen clar dins del vestidor arlequinat i ho ha recordat avui l'entrenador Toni Saligrat en roda de premsa. Amb la permanència virtual a la butxaca, toca sentenciar-la matemàticament i el de diumenge és una bona oportunitat també per entrar en bon peu a la 18-19. Visita el líder, el Temple, amb la possibilitat de segellar el campionat amb un punt només. I el Sabadell voldrà aigualir la festa mallorquinista o, com a mínim, aplaçar-la una setmana més. La millor de les notícies és que el centre d'esports afronta el partit d'una banda sense angoixes, gràcies a la victòria a Formentera de la setmana passada, i de l'altra sense baixes, ja que l'Eix Coc s'entrena al ritme que la resta i Saligrat recupera també els sancionats Pedro Capó i Òscar Rubio. Les cartes són sobre la taula, el desenllaç diumenge a les 12 a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El nostre tècnic de so, com sempre, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell-Mallorca amb dos entrenadors valencians, Toni Saligrat i Vicente Moreno. També les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Diumenge, per cert, delegat arlequinat, el Farners Sabadell B, l'últim partit a casa d'aquesta Champions per l'Estalpul Natació Sabadell Masculí de Waterpolo, o la doble cita de Sandra Santanyes i Mercè Pacios a la Copa Catalana de BTT, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Andrés Iniesta acaba d'anunciar entre llàgrimes que marxa del Barça en acabar la temporada. El manxec es queda amb el seu debut contra el Bruges. El seu destí més que probable, encara que no ho ha dit, la Xina. Tot en un dia de comiats, Unai Emery també ha anunciat que deixa el Paris Saint-Germain. Jan Oblak i Antoine Griezmann apropen l'Atlético de Madrid a la final de l'Europa League. Ahir l'equip del Cholo Simeone, per cert, expulsat només començar, va resistir amb 10 per l'expulsió també de Bersalico al minut 9, empatant 1-1 al camp de l'Arsenal amb una diana de Griezmann a les acaballes. A l'altra semifinal de la competició, l'anada va acabar amb el triomf de l'Olímpic de Marsella, 2-0 contra el Salzburg. La final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet ja té dos equips classificats, el Fenerbahçe i els Alguiris. L'equip turc es va desfer ahir, 83-92 del Baskonia, mentre els de Kaunas han eliminat ni més ni menys que a l'Olympiakos. I en bàsquet femení, ahir l'Espar City Lefun i Girona va deixar escapar la victòria en el primer partit de la final al títol de la Lliga. Les d'Eric Suris van entrar a l'últim segon, a l'últim tram de partit del duel contra el Perfumeries Avenida, amb empat al marcador, però una falta antiesportiva a un segon pel final de les gironines va permetre el triomf de les de Salamanca. Finalment, Raúl Entre Ríos ha renovat pel Barcelona la Sadambol fins al 2020. Després, el blaugrana seguirà lligat a l'entitat com a membre del cos tècnic 4 temporades més.
Han parlat en les últimes hores.
Ho acaba de fer per acomiadar-se Andrés Iniesta.
Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy, muy meditada, muy, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar.
I a les xarxes socials.
La fotografia dels integrants del tennis taula del Natació Sabadell a Twitter, @cnstennistaula. Camí d'Altea, campionat estatal de veterans, som Natació Sabadell, és el text que han escrit. De seguida us expliquem la curiositat que hi ha al darrere d'aquesta cita.
Avui celebra el seu aniversari
la boia de l'Astralpool Natació Sabadell, Paula Leitón, també l'historiador de futbol local i exentrenador Javier Maiquez, autor, com sabeu, del llibre La història del futbol en Sabadell, i també l'exarlequinat Isaac Cuenca.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sí. minuts mal comptats per sobre de les dues. Entrem en matèria. Roda de premsa de Toni Celigrat. Això s'acaba. Antepenúltima roda de premsa del de Torrent. Recordem, tres partits. Hi haurà finalitzat ja la lliga regular de la segona divisió B a les portes d'un partit més que interessant, ple d'al·licients, com és aquest Sabadell-Mallorca de diumenge a les 12 a la Nova Creu Alta. El principal titular, amb tota la plantilla a la seva disposició, Celigrat podrà posar sobre el terreny de joc el millor 11 possible per rebre el líder de la categoria, un conjunt balear que, d'altra banda, necessita només un puntet. De seguida sentim també el tècnic dels illencs per proclamar-se campió d'aquest grup 3 de segona divisió B en l'any 17-18. A seguir la roda de premsa, en Marc Pijuan. Com estàs? Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda, Adri.
Avui, Toni Celigrat, m'imagino que amb un altre aire, després de tenir ja la permanència virtual en encara no matemàtica, a la butxaca i amb ganes també d'acabar amb un bon regust la temporada.
Doncs sí, Toni Celigrat, avui relaxat, però t'he de dir que no l'he vist nerviós en cap moment de la temporada, certament. Potser duia la processó per dins, com es diu, però vaja, com sempre, avui Toni Celigrat, que ha comparegut en roda de premsa després de l'entrenament matinal de l'equip, el tècnic arlequinat, que ha volgut qualificar aquest partit com el partit dels quasis, perquè diu que el Sabadell quasi té la permanència matemàtica assegurada, mentre que el Mallorca és quasi campió, però això sí, diu que encara no està tancat i que entre tots, i aquí ens ha inclòs també els periodistes, hem de fer entendre a la gent que diumenge l'equip encara s'hi juga alguna cosa.
Sí, bueno, ja t'he dit, que el que estigui relaxat és perquè es pensa que això ja està fet i que la temporada s'ha acabat. I ara una mica la tasca de tots és una mica de fer veure a tothom que això no s'ha acabat i que això continua i que aquesta setmana ve el millor equip de la Lliga i que nosaltres volem guanyar perquè ens ho mereixem, volem guanyar perquè volem i volem guanyar perquè seria una victòria de molt de mèrit davant del rival que tindrem davant. Ara, sense perdre de vista que això serà dificilíssim.
En clau Mallorca, el de Torrent ha parlat d'un partit molt i molt difícil contra el conjunt balear. El líder, un equip que, vaja, només ha perdut 4 partits aquesta temporada, això sí, a l'anada empat a 0 a l'estadi mallorquinista. També ha dit Celigrat que van fer una primera volta molt espectacular, que la segona ha estat un pèl més terrenal, però tot i així, floretes cap al conjunt mallorquinista.
Però realment estan fent una temporada fantàstica, degut sobretot al gran inici de temporada que feren. Aquesta segona volta també ha estat extraordinària, però més normal, no? Però la primera va ser anormal, tot i que el nivell de l'equip és altíssim.
Doncs la veritat és que sí, veient els números del Mallorca, clar, Mallorca de seguida ho preguntarem també allà a Palma, potser es té la impressió de venir d'una categoria superior i haver de passejar-se, però la veritat és que els números són dignes d'alguns dels millors equips que han passat pel grup 3 de segona divisió B, especialment, com deia ara Toni Celigrat, els de la primera volta. Ho dèiem en començar, també mirant ja de reull la temporada vinent, el projecte és molt continuista, es van establir les bases i això s'ha parlat de sobres aquí a Sabadell, de la propera temporada durant aquesta campanya. Per tant, aquella sensació d'estabilitat i de tenir feina feta de cara al futur hi és, però clar, també serveix una mica per entrar una mica més engrescats en la 18-19 al començar amb bon peu en aquestes últimes jornades de la 17-18. N'ha parlat també de futur al de Torrent.
Sí, moltes ganes d'acabar bé l'any té el tècnic de Torrent, sobretot perquè jo crec que hi ha la sensació aquella de que en gran part de la temporada s'ha estat en deute amb l'afició, de guanyar pocs partits, de perdre'n també pocs, però empatar en aquest cas en excés. Com deia, últims partits de l'any, de fet només en queden 3, molts jugadors diu que podríem viure aquests últims partits com si fossin els últims amb la samarreta d'Arlequinat. Sabem que hi ha gent que té contracte, hi ha gent que no. En tot cas, diu que Celigrat, la millor recepta per treure's qualsevol mena de dubte sobre aquest fet de si seguirem o no seguirem és donar-ho tot i fer-ho el millor possible fins l'últim partit de Lliga.
I una cosa sí que hem de tindre clara tothom. Els que estem aquí i tenim un any més de contracte o els que estem aquí i no en tenen cap any més de contracte. I és que fer les coses molt bé fins al final ens anirà fenomenal a tots. És a dir, que ni han de perdre la confiança ni s'han de desmotivar els que no tinguin un any més, ni s'han de confiar els que tenen un any més. I l'únic que tenim que fer, ni jo tampoc ho tinc que fer, ni me tinc que confiar de que continuaré aquí, ni tampoc tinc que tindre por a no continuar.
Doncs fer bé la feina és la recepta que recomana Toni Saligrat per seguir, vaja, o si més no acaba bé la temporada, tinguis un nou contracte, i jo crec que era un missatge dirigit cap al vestidor en aquest cas. També li he preguntat sobre, posant-nos en el millor dels casos, que el Sabadell aconsegueixi matemàticament la permanència en el partit contra el Mallorca o per altres resultats, ja ho veurem, si aquests últims partits doncs poden servir en aquesta línia per donar minuts a jugadors que potser no han jugat tant, la gent
algun
jove...
Algun premi, no?
Sí, algun premi d'aquells que, vaja... I ha dubtat una mica Toni Saligrat a la resposta, escoltem-lo.
No, no. Les últimes jornades seran com les primeres, el que s'ho mereixi jugarà.
Va, doncs no ha dubtat gens ni mica.
Queda claríssim, eh? O sigui,
gens ni mica.
Que ningú s'esperi que aquí hi haurà una revolució a l'11 per tenir la permanència a la butxaca.
No, amb la línia de les respostes de cada roda de premsa de Toni Saligrat, doncs jugarà qui s'ho mereixi més, qui en els entrenaments rendeixi més i millor. Per últim, Adri, un apunt. Ahir explicàvem el gest de Miguel González, el capità, i Pedro Capó, que van visitar en Joel, un petit nen que està ingressat al Parc Taulí, que ja el van veure en la tradicional visita nadalenca, els dos jugadors també, i que li van voler fer un regal perquè li havien promès que quan sortís de l'hospital visitaria la nova Creu Alta. En Joel encara no ha pogut sortir, però els jugadors s'han volgut avançar aquest esdeveniment i li han donat una entrada perquè diumenge sigui a l'estadi per presenciar aquest partit tan xulo. Li hem preguntat sobre aquest gest a Toni Saligrat, ell que coneix bé aquests dos jugadors, a Miguel i a Pedro Capó, i jo crec que val la pena escoltar la resposta perquè és prou adient i expressa bastant el que ha estat la plantilla arlequinada aquesta temporada.
Aquest vestidor que tenim, independentment de la qualitat futbolística que tingui, la qualitat humana és màxima. És 10. És a dir, tu l'any que ve, si aconsegueixes, si intentes aconseguir, tu, jo, el que estigui aquí, nosaltres, si intentem aconseguir un vestidor amb més qualitat humana que el que tenim, ahir dintre és molt complicat. Pots arribar a aquest punt de qualitat, però superar-lo és difícil. I aquest gesto, pues, és una mostra més del tipus de persones que tenim dintre del vestidor del Sabadell.
Doncs la veritat és que xapó, perquè a nivell humà, ahir ja ho dèiem, Marc, és un d'aquells gestos que deia ara Toni Saligrat, que només et pots treure el barret, i home, tant de bo que continuï aquest bon ambient i sobretot la sensació de ser bones persones dins del vestidor arlequinat. Parlant de bon ambient, diumenge ha d'haver-hi bon ambient a la nova Creu Alta, especialment també abans del partit amb un acte de germanor, precisament.
Sí, un esmorzar entre les dues aficions, el mateix estadi, la nova Creu Alta, doncs per, vaja, començar a posar una miqueta de caliu aquest partit, que com és en horari, que en aquest cas matinal, doncs mira, jo crec que anirà bé fer un esmorzar, alguna coseta més que no sigui aigua, i vaja, escalfar simpàticament, com sempre, entre dins de les mesures correctes, aquest partit, que jo diria catalogaria com a partidàs.
Amb la panxa plena segur que es gaudeix més del partit. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Marxem també cap a Mallorca. El Real Club Deportivo Mallorca és un dels pocs clubs de la categoria que no permet a l'entrenador concedir entrevistes als mitjans de comunicació, ni a Palma, ni tampoc als de fora. Per tant, no podrem tenir en directe avui a Vicente Moreno com volíem, però sí que podrem sentir algun fragment de la roda de premsa que acaba de fer fa tot just uns minuts i que el propi Mallorca ens ha facilitat, com sabeu, amb un punt en té prou l'equip balear per proclamar-se campió. I la veritat és que la majoria de preguntes de la roda de premsa han girat al voltant d'aquesta qüestió. Moreno ha volgut ressaltar, sobretot, la dificultat que té signar una lliga pràcticament immaculada, manant en tot moment a la part alta de la classificació.
Tenim aquesta il·lusió, començar com començar en la temporada en la primera posició. No sé si pot ser que la tercera jornada igual perguem aquesta possibilitat de ser el primer, però després de tot l'any hem anat també en aquesta posició, no? Jo sé la dificultat que té, sabem la dificultat que té i nosaltres ho valorem molt, no? I tenim la il·lusió de poder acabar en aquesta posició. Este cap de setmana pues, tenim aquesta possibilitat. Els números diuen que podem certificar-ho, així que s'agarrem en tota la nostra il·lusió i totes les ganes per a poder, primera idea, guanyar el partit, no? Però quanta menys puntuar, no? Que al fin i al cap no us donaria exactament igual.
L'entrenador del Mallorca també ha parlat del Sabadell, un rival que considera per sobre de tot que és molt incòmode pel perfil de jugadors que té i sobretot per la manera de jugar. Sentint aquest anterior tall, per cert, a última hora deia que ja li anava bé l'empat a Vicente Moreno, podria semblar que vindrà el Mallorca a la nova Creu Alta a empatar, que ningú s'equivoqui, diu Vicente Moreno.
Normalment quan tu surts a empatar, possiblement estàs més prop de perdre, no? Entonces nosaltres anem a Sabadell amb la idea de guanyar. Sabem i som conscients de la dificultat que anem a tindre, perquè tenim un rival enfront que és difícil de poder-los guanyar, que és un equip que és molt incòmodo, no? I és un equip que coneguem bé. Jo també conec bé a l'entrenador i sé que sempre els seus equips són molt difícils de poder guanyar-los i no va ser fàcil. Si després el partit, quan acaba en empat i no han tingut altra possibilitat, pues ho donarem per bo perquè també es pot valer, no? Però en principi anem amb la idea de poder guanyar.
I sobre empats ha parlat també l'entrenador valencià del Mallorca, no només el que necessita aquest diumenge per proclamar-se campió, sinó preguntat per la dinàmica d'empats del centre d'esports, més d'una vintena en el que portem de temporada. Té clar l'ex del Nàstic, entre d'altres, que el Sabadell podria estar molt més amunt, només amb una miqueta més de fortuna.
Segurament dictamina el fet de que estiga més prop de la part baixa que de la de dalt, pues que segurament alguns d'aquests empats, en més de ser empatge, haver sigut victòries, que estic convençut que podria haver sigut així, no? Doncs a dia d'avui estaríem peleant per altra cosa. És un equip que perd molt poc, és difícil guanyar-li, és un equip molt incòmodo.
I una més de Vicente Moreno, en aquest cas sobre el creuament de declaracions que, si recordeu, hi va haver durant el partit, o millor dit, després de l'enfrontament a Somoix, al voltant de l'arbitratge i de com era de fàcil o de difícil xiular el primer classificat. De fet, aquesta setmana els companys de B3 recuperaven aquell fragment de la roda de premsa de Toni Celigrat i després la resposta de Vicente Moreno. Els dos són del País Valencià, els dos es coneixen de sobres des de fa temps i sembla que allò que va passar fa una volta no ha afectat massa la relació.
No ho sé si ha afectat o no afectat o ha deixat d'afectar, no sé, tenia que fer una valoració ahí que segurament m'equivocaria. Tinc una relació magnífica en ell, ja he dit abans que me pareix un grandíssim entrenador, me pareix un bon tio, però he de donar-li un abraç després del partit, però havent guanyat nosaltres al seu equip, no? Però ja dic que no va ser fàcil. I el d'altres coses perquè té un bon equip, no? Els entrenadors moltes vegades poden fer un bon treball, no? Però al final també depenem de lo més important, no? Que són els jugadors, que són els protagonistes i que estan en el terreny de joc, no? I el Sabadell també té bons jugadors. Alguns d'ells inclús ha pogut treballar jo en ells i també té jugadors de molt de nivell, no?
Un Vicente Moreno, per tant, que coneix de sobre estant a Celigrat, diu que continua tenint una bona relació amb ell, com també a bona part de la plantilla arlequinada. Per cert, ha dit que serà literalment el tio més feliç del món si aconsegueix el Mallorca aquest diumenge a la Nova Creu Alta proclamar-se campió d'aquesta lliga regular. Després ja serà una altra història el que succeeixi a partir d'aquí un parell de setmanetes amb els play-off d'ascens. La cita, el líder visitant la Nova Creu Alta diumenge a les 12. Fem una pausa per la publicitat. El Toni us ven quatre cosetes molt ràpides i de seguida tenim aquí el Miguel Ángel Rodríguez amb les seves estadístiques al voltant d'aquesta visita del líder al Temple i també visitem de nou Palma de Mallorca.
Doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina. No, un altre tipus de vitamina.
D'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, més disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
El Mallorca pot proclamar-se campió diumenge a la Nova Creu Alta. El Sabadell, per contra, pot canviar el terme permanència virtual pal de salvació matemàtica.
Tan ta tan ta tan ta 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 tan tan ta tan tan ta tan.
Un autèntic partidàs digne d'una categoria superior.
És que és tan evident.
Sabadell en joc.
Contra el Mallorca y contra todos los equipos de arriba. El otro día vino el Villarreal, que es el segundo, y no le ganamos de milagro. O sea que creo que ningún equipo viene y nos domina, ni no creo que seamos inferiores a ningún equipo. Y yo creo que le vamos a hacer un buen partido y podemos ganar tranquilamente.
Diumenge, des de 11:45, a la Nova Creu Alta, partidàs. Centre d'Esport Sabadell, Real Club Deportivo Mallorca.
Hola, soy Miguel García y escucho los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Delegat del primer equip aquest diumenge contra el Mallorca, tenim el Cristian Lanzarote de baixa, ja ho vam dir durant la retransmissió al Sabadell en joc l'altre dia a Formentera, que va ser Jordi Bransuela qui va fer les funcions de delegat. T'ha tocat a tu, no, aquesta setmana?
Bueno, el Jordi sí que farà delegat, jo faré delegat a camp, o sigui, estaré allà dirigint els àrbitres i també, bueno, una experiència més, però bueno, esperem que el Cristian es recuperi el més aviat possible, evidentment.
Tant de bo que sí, una abraçada que li enviem des d'aquí, la de voltes que dona la vida, per això, a part que t'ho imaginaries fa 4 o 5 anys.
Sí, 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 la veritat és que mai se sap el que podem fer demà i d'aquí un any ja ni t'explico.
No vens a parlar d'això, vens a parlar com cada divendres d'estadístiques avui sobre el Mallorca, que ja d'entrada és un rival amb molt de pes al futbol estatal i que a part ha estat molt habitual veure'l per aquí per Sabadell, anar a visitar el primer equip mallorquinista a Ses Illes. Per tant, a diferència, per exemple, de la setmana passada amb el Formentera, que gairebé no hi havia precedents, avui sí que pots recrear-te una bona estona.
Avui sí, la veritat és que el Mallorca és un dels rivals més clàssics que s'ha enfrontat mai al Sabadell, després ho comentarem. En total, 56 partits oficials entre el Sabadell i el Mallorca, 41 partits de Lliga en diferents categories, aquesta la primera temporada a segona divisió B, 11 partits de Copa del Rei i 4 de Copa de la Lliga, una competició que es van inventar als anys 80 i que va durar 4 temporades escasses. El balanç negatiu, o sigui, bastant a favor del Mallorca, 18 victòries del Sabadell, 10 empats i 28 victòries dels Balears, 64 gols del Sabadell i 87 dels mallorquins, o sigui, la diferència de gols és bastant alarmant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
L'altre dia repassàvem aquí, per exemple, que serà el primer partit de tota la història del Mallorca a Sabadell, primer equip, estem parlant, a segona divisió B, que ens hem trobat gairebé en totes les competicions possibles. Ens deixàvem aquí la Copa de la Lliga, precisament, però vaja, al final aquí a Sabadell també surten un munt de partits.
Sí, el de diumenge serà la visita 29 del Mallorca a Sabadell, les 28 anteriors, en aquest cas, balanç més positiu pel Sabadell, 14 victòries arrequinades, 4 empats i 9 victòries del Mallorca, balanç de gols 47 a favor del Sabadell i 37 en contra.
I parlaves de 56 partits oficials entre els dos equips, això ubica el Mallorca en el rànquing, a la part alta d'aquest rànquing de rivals que s'han enfrontat més vegades al Centre d'Esports.
Sí, sí, és el quart equip que més vegades s'ha enfrontat al Sabadell en partit oficial, en aquests 56 encontres. Per davant té el Deportivo amb 58, és a dir, diumenge serà el 57 partit entre Sabadell i Mallorca, o sigui, estarà molt a prop dels gallecs. En segona posició el Castelló amb 61 i lidera el rànquing, un clàssic del futbol espanyol i de la segona divisió, que és on més ens hem trobat, el Real Múrcia, amb 63 partits oficials.
Un Múrcia que té nou director esportiu, Toni Hernández, l'ex-arlequinat.
Un vell conegut, sí,
sí, sí, correcte. És curiós perquè en el rànquing, a les posicions capdavanteres, no trobem catalans.
En els quatre primers no, diria que hi ha el cinquè i el sisè sí que ja sortia. Ara no recordo l'ordre.
Sant Andreu, Barçabé...
Estava el Terrassa, el Figueres, i el Barça B també estava molt amunt, sí, sí.
Però és curiós, eh? Els quatre primers com a mínim, Mallorca, Deportivo, Castellón i Múrcia, cap d'ells catalans. El Sabadell, com arriba a la cita de diumenge?
Bueno, el Sabadell ara mateix 12 classificat amb 45 punts, ja gairebé salvat, 8 victòries, 21 empats i 6 derrotes, 30 gols a favor i 27 en contra, el balanç a l'estadi, a la Nova Creu Alta, 24 punts dels 45 els hem aconseguit com a locals, repartits en 4 victòries, 12 empats i una única derrota contra l'Olot. 16 gols hem marcat a l'estadi i n'hem encaixat només 12.
És que al final els números són de mitjana de menys d'un gol per partit, tant a favor com en contra. Clar, al final les xifres el que diuen és que poques dianes estan veient aquesta temporada a la Nova Creu Alta. Això ens porta de retruc el que dèiem també dimarts, el tema del Zamora, que està aquí amb un frec a frec, Manolo Reina, Ismael Falcón i juntament amb Roberto Gutiérrez, amb el porter Arlequinat, i ens porta a veure el Sabadell entre els millors defenses de la categoria.
Sí, en concret és la tercera millor defensa del grup 3 de segona B. Roberto només ha encaixat 27 gols en aquests 35 partits que portem. Té per sota el Villarreal B i el Mallorca, el rival de diumenge, que n'han encaixat només 25, i diria que l'Alcoyano també estava en 27, o sigui, també és un equip que ha encaixat molt poc i està entre els millors.
Recordo a Saligrat dir durant una bona etapa de la temporada que segurament milloraríem els registres de la primera volta a la segona. Com està el tema ara?
Doncs bastant igualat. Ara mateix, a aquestes alçades de la primera volta, el Sabadell sumava 22 punts i ara mateix en porta 20. O sigui, en portem un menys 2, que, bueno, jo crec que sumarem més punts, perquè en els 3 partits que queden a la primera volta...
3 empats.
3 empats,
correcte.
O sigui, vam sumar 3 punts. O sigui, només que guanyem un d'aquests 3 ja igualaríem el bagatge de la primera volta. Bueno, jo crec que estarem per sobre, i normalment el Sabadell sempre fa més punts a la segona volta que a la primera, històricament.
I a tot això, el Mallorca, de seguida parlem del conjunt de Vicente Moreno, pot proclamar-se campió de Lliga aquí a la Nova Creu Alta. Això t'ha donat també a tu per fer un raconet especial per als últims líders, etc.
Sí, de les últimes 6 visites d'equips que anaven líder quan visitaven la Nova Creu Alta, només un d'ells, que va ser el Girona el 2014, que casualment no va ser l'any que va pujar a primera, va aconseguir vèncer aquí a l'estadi, ho va fer 0-2. Doncs els altres 5 equips que arribaven líders no van aconseguir guanyar, són el Deportivo i el Villarreal B, que van perdre. O sigui, el Sabadell va guanyar el Deportivo i el Villarreal B.
El gol de Lanzarote, aquell famós 1-0.
I el Villarreal B va ser la temporada amb Miguel Álvarez, ja a segona B. I vam empatar contra l'Elche, Les Palmes i el Barça B, en aquest cas filial també a segona B.
O sigui que de les 6 últimes visites del líder, només un ha aconseguit guanyar. Ja és també notícia, perquè habitualment els primers classificats acostumen a sumar aquí i allà. Sobre el Mallorca, el rival d'aquesta setmana, què em pots dir del conjunt illenc?
Bueno, ja s'ha parlat molt de la temporada del Mallorca, ja ho has dit, està només un punt de guanyar la Lliga, líder destacat de la Lliga amb 67 punts, 18 victòries, 13 empats i només 4 derrotes en tota la temporada, 48 gols a favor i 25 en contra. Fora de casa ha sumat 26 punts, 6 victòries, 8 empats i només 3 derrotes, n'ha marcat 17 gols, considero que són bastant pocs, i n'ha encaixat 12. Els 12 en contra estan molt bé, però 17 a favor fora de casa per un equip com el Mallorca em semblen pocs.
Recordo que la primera volta vam fer una enquesta aquí a l'Hotel Suís sobre si creieu, els aficionats, que el Sabadell seria el primer equip en guanyar el Mallorca. És a dir, a la primera volta, avui fa 19 jornades justament, no havia perdut encara l'equip de Vicente Moreno, per tant, evidentment, la segona volta està sent molt més irregular que no pas la primera, encara que tenia molt coixí, per tant, doncs arriba al tram final amb tranquil·litat, però la millor mostra d'això segurament siguin les últimes sortides, no? Perquè la veritat és que els últims desplaçaments no estan sent brillants del Mallorca.
Sí, li està costant guanyar a l'equip de Vicente Moreno fora de Son Moix. Les últimes 6 sortides no ha aconseguit guanyar, ha sumat 4 empats i 2 derrotes, i l'última victòria ens hem de remuntar el 28 de gener, que va ser a Morvedre 1-2 contra l'Atlético Saguntino. O sigui, porta 3 mesos clavats en què el Mallorca no guanya fora de casa.
Doncs mira, si és per això, que duri un parell de setmanetes més i ja ho farà allà on vagi d'aquí a dues setmanes. Remata amb el tema del Mallorca, amb el tema del que dèiem abans, a un puntet del campionat estan.
Sí, si aconsegueix puntuar diumenge serà campió de segona B a falta de dues jornades. Seria el segon títol de segona B de la història del Mallorca, però val a dir que el Mallorca només ha jugat tres temporades a segona divisió B. D'aquestes tres temporades, la primera que va ser campió va ser la temporada 80-81, i val a dir que la primera temporada que va jugar a segona B va baixar a tercera divisió. O sigui que en les tres temporades que ha militat a la categoria de bronze, en dues, bueno, en una va ser campió, en l'altra ho serà segur, i en la primera, en el seu debut, va baixar a tercera.
Vaja, que no estan per mitges tintes, eh? O estan a dalt o baixen. L'àrbitre d'entrada no té nom de col·legiat, i sé que això és una ximpleria el que estic dient, però a vegades sempre trobes àrbitres amb uns cognoms peculiars. Aquest bon home es diu José Antonio Fernández Rodríguez. No és que tingui cognoms especialment diferents. És d'Ourense i a mi la veritat és que no em sona absolutament de res.
A mi tampoc, i és normal que no en soni, perquè no ha xiulat cap partit al Sabadell amb les tres temporades que porta a segona B, tampoc cap precedent amb el Mallorca, lògic, perquè el Mallorca ha estat a segona divisió allà a primera. I serà el primer partit que xiula aquesta temporada del grup 3 de segona B, que és molt curiós perquè ha xiulat 11 partits i tots del grup 1 i 2, diria.
Per tant, doncs, les especulacions podrien dir que potser 27 anys, jove, tercera temporada de segona B, ves que no l'estiguin foguejant contra el primer classificat, a veure si aquest home el veiem després al playoff.
Mallorca podria ser un partit interessant perquè l'àrbitre doncs, passi una prova, un examen, no?
Ja et dic jo que el gallec José Antonio Fernández Rodríguez em sona i no tinc cap informació, però vaja, amb el perfil que té, que acabarà xulant algun partit del playoff com a mínim, ja veuràs. Ja que no tenim precedents ni amb el Sabadell, ni amb el Mallorca, ni al grup 3 aquesta temporada, repassa'm una miqueta les estadístiques d'aquest home.
Bueno, com he comentat, ha xulat 11 partits aquesta temporada segona B, el balanç molt positiu pel Sabadell diumenge, 5 victòries locals, 5 empats i una única victòria visitant. El promís de targetes, doncs, gairebé de 6 per partit, com ja anem comentant tota la temporada, és una mitjana normal de la categoria.
I per últim, anunciaves a través de Twitter @MiguelAngel32 que tenies una dada guardada de cara a aquest hotel suís. El Mallorca pot ser campió aquí a la Nova Creu Alta, pot celebrar el títol amb un empat Gelibal per poder assegurar-se el campionat. I la curiositat d'avui amb la qual acabes la secció gira entorn d'aquesta dada precisament.
Sí, perquè el Mallorca, puntuants, es convertiria en el cinquè equip que guanya una lliga enfrontar-se en aquell partit contra el Sabadell. Les quatre anteriors, ens hem de remuntar al València de la temporada 43-44 a primera divisió, que va guanyar el Sabadell i es va proclamar campió de Lliga.
Aquesta la desconeixia, mira, m'ha sorprès amb aquesta.
L'Osasuna, a la temporada 60-61, llavors a segona divisió, també va guanyar 0-1 llavors a la Creu Alta i va ser campió de Lliga. L'Atlético Madrid, que fa poc va celebrar aquest aniversari, la temporada 69-70 va guanyar 0-2 a la Nova Creu Alta i va proclamar-se campió de primera. I l'Alcoyano fa 9 temporades, la 2008-2009,
el partit dels aspersors, no?
En aquell mític partit, amb aquell mític 0-0 i 12 minuts d'afegit, doncs en aquell punt el Sabadell es va classificar per jugar el playoff d'ascens i l'Alcoyano es va proclamar campió de segona divisió B.
O sigui que el Mallorca podria ser el cinquè en celebrar-ho aquí a la Nova Creu Alta o a Sabadell, vaja, perquè els altres dos eren...
Bueno, el València, el primer, va ser a Mestalla. Va ser fora de casa.
Ah, perfecte, o sigui enfrontant-se al Sabadell.
Sí, el primer a València fora de casa i els tres següents van ser a Sabadell. O Osasuna a la Creu Alta i Atlético Madrid i el Collano a la Nova Creu Alta.
És curiós també perquè dos títols de Lliga de primera divisió s'han resolt contra el Sabadell i, home, un podria pensar que o el Madrid o el Barça estarien de pel mig. Si no, l'ha guanyat el València i l'Atlético de Madrid. O sigui, és curiós això també.
És curiós, sí.
Doncs Miguel Ángel Rodríguez, que vagi molt bé l'estrena. A veure, si, imagina, tu et pots estrenar amb una permanència matemàtica o amb un títol de Lliga del Mallorca o amb les dues coses a la vegada, ja veuràs tu.
Bueno, jo prefereixo guanyar i que el Mallorca guanyi la Lliga la setmana.
També, jo també, sincerament. Que vagi bé l'estrena, cuida't molt.
Vale, gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
3 minutets i mig per sobre de 2:15 de la tarda. Hem creuat ja l'equador d'aquest hotel suís per tancar la prèvia d'aquest Mallorca-Sabadell. Sabadell-Mallorca, partit que jugarà aquí a la nova Creu Alta. El que fem és visitar Palma, visitar concretament la redacció de la cadena SER Mallorca, el company Pedro Morlà. Pedro, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, company.
Sentint Vicente Moreno, ha quedat prou clar que la intenció no és empatar, però el Nas en diu que si li poses damunt la taula un punt, ell te l'agafa.
Sí, el Real Mallorca viatja a la nova Creu Alta amb l'objectiu de treure els 3 punts. Un empat seria suficient perquè l'equip es proclamés campió d'aquest grup tercer de la segona B que ha dominat tota la temporada. I és que l'entrenador del Real Mallorca, com bé deies, Vicente Moreno, se li ha demanat per l'estadística curiosa també que té el Sabadell i els empats. Un resultat que als vermellans els hi valdria, un empat, però que no contemplen almenys abans de l'encontre. Vicente Moreno vol que el seu equip estigui tensionat i concentrat i admet que els catalans són incòmodes i perden pocs partits. També ha parlat de la seva relació amb Saligrat. Diu que és magnífica, però que les abraçades les deixaran per després del partit. I també et puc comentar que un possible 11 estaria format per Reina a la porteria, Joan Sastre, Xisco Campos, Raillo Bonilla en defensa, Pedraza, Salva Sevilla, Aridai i Bustos. El dubte a dalt és d'Àlex López, que tornaria a la convocatòria després de l'expulsió contra l'Elx, o Abdon Prats. És l'únic dubte que hi ha, Àlex López o Abdon Prats, la punta d'atac del Real Mallorca, que com dèiem, jo tinc la mateixa sensació que tu, que si l'empat serveix als dos equips, jo crec que se pot donar.
També tinc la sensació, Pedro, quan l'escolto, que no sé si s'ha d'anar justificant, segurament no serà la millor paraula, però que ha d'anar recordant sovint el mèrit que té signar un any com el que ha fet l'equip. Està acostumat potser al Mallorca a categories superiors i no sé si l'entorn o no s'ha acabat d'enganxar o no valora prou l'equip o al cap i a la fi, quines sensacions hi ha allà a Palma prèvies al playoff?
Les sensacions són que jo crec que haver fet les estadístiques que va fer la primera volta, que van ser molt bones per al Real Mallorca, que va ser un dels equips que menys gols a tota Europa havia rebut, juntament amb equips com Manchester City, qui més hi havia, el Barça en el seu moment també. Clar, és que se comparava amb equips molt grans. Jo crec que tot això va fer un poc de mal a l'afició, que tenia clar que aquest any del Real Mallorca tenia que ser de transició. Un any a segona B i després pujar sí o sí a segona. L'equip està confeccionat per aquest objectiu, però això no lleva mèrit, no lleva mèrit a el que s'ha aconseguit fins ara. I jo crec que a l'aficionat li costa això. Té clar que no aconseguir l'ascens seria molt, bueno, seria una situació molt, molt delicada per al club, i no contemplen altra cosa. Llavors tot el que sigui un empat, un partit perdut, l'afició s'ho pren d'una manera molt, molt catastròfica.
Doncs queda claríssim l'exigència que hi ha a Mallorca per tornar aviat al futbol professional. Pedro Morlà, company de la SER de Mallorca, una abraçada enorme, cuida't.
Igualment, un plaer, adeu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I a tot això, el Sabadell B visita demà el Farners, buscant millorar el pobre bagatge com a visitants del que porten de temporada. Els de Carlos López no guanyen a domicili des del mes d'octubre a Llagostera, l'únic triomf forà de tota la Lliga. Després d'haver trencat la mala dinàmica de les últimes setmanes, dels últims 2 mesos a casa davant la Jonquera en l'última jornada, amb una victòria agònica per 2-1 a Olímpia que els feia sortir del descens, el migcampista Roger Ligero confia en allunyar-se ara del perill, repetint aquest triomf.
Dos mesos sense guanyar, però també portem 4 partits seguits fora de casa. Ens està costant molt guanyar fora de casa, però jo no crec en les estadístiques i en el futbol menys, i mai se sap en el futbol. Encara que juguem fora de casa, podem emportar-nos els 3 punts perfectament.
L'objectiu és ben diferent al rival, el Farners, que aspira a la part alta de la classificació. Malgrat tot això, sí, a la primera volta el triomf va ser arlequinat. Carlos López recupera el capità Sergi Estrada i també el porter Joan Fernández, sancionats en l'últim enfrontament. Segueixen sent baixa Eric Arévalo, Eric Martínez, que passarà en breu pel quiròfan, i també Anthony. El Farners Sabadell B arrenca demà a les 4 a Santa Coloma de Farners. I en futbol femení s'ha presentat la jornada orgullosa del dia 1 de maig, que es durà a terme aquest any al Pepín Valls de Castellar del Vallès, buscant promoure el futbol entre les noies de la comarca. Ja s'havia dut a terme a Sabadell, ara toca Castellar, com ha dit la impulsora del canvi de seu, Anna Blanken, responsable del futbol femení de la Unió Esportiva Castellar.
Vam anar a Sabadell a provar les jornades de futbol femení, em va dir que es feien, vaig anar a provar-lo i li vaig dir, jo vull això a casa meva l'any que ve, i em va dir, home, no es pot, s'ha de fer a Sabadell. I li vaig dir, per què? On està posat que això s'hagi de fer en aquella seu? I em va dir, doncs també és veritat. Dic, doncs jo, les seus poden ser itinerants, i per què no ho fem a casa? I vaig pensar, ostres, les nenes de Castellà que puguin venir un dia, gaudir d'aquesta festa, perquè és molt divertit, venen entrenadors de tot arreu del Vallès Occidental, venen les nostres monitores, els hi regalen samarretes, pilotes, els hi donen aigües, els hi donen fruita, o sigui, és tota una festa del futbol femení.
El responsable del futbol femení a la Federació Catalana de Futbol, Albert Montull, també ha participat en aquesta presentació d'una jornada que espera plegar a desenes, centenars de noies futbolistes juguin o vulguin iniciar-se en aquest esport. Aquesta serà la sisena jornada d'Orgullosa per promoure el futbol femení, que es du a terme no només aquí a la delegació del Vallès Occidental de Sabadell, sinó arreu de Catalunya, a les 14 delegacions que té l'ens federatiu repartides arreu del territori. Està destinada a noies entre 6 i 14 anys i la temporada passada, per exemple, van comptar amb 1.473 participants al voltant d'un centenar de la delegació de Sabadell.
Bona tarda a tots els passatgers. Agraïm que dipositin la seva confiança en la nostra companyia. Avui al vagó restaurant trobarem...
Aleix, calia que agaféssim el tren?
Home, no sé, ja que sortíem de l'estudi, doncs sí, no? Jo pensava que...
Aquest dissabte, dia 28, Salsitxes Paradís surt al carrer. A partir de les 6 de la tarda, Ot Burgaia i Aleix Graell faran el programa de l'1 de maig des de l'Espai Rècords del carrer Joan Maragall de Sabadell. Vine a veure el programa o escolta'l el dia 30 a la nit a Ràdio Sabadell. Make America Dance Again. Do what you want!
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Hi ha coses que esperes... però que et deixen confinat a casa.
Xuc, i els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig i tres quarts de tres. L'Astralpool masculí jugarà diumenge a l'últim partit de la fase de grups de la Champions de Waterpolo a Can Llong. L'equip del Xava Gómez espera derrotar l'Spandau Berlín per sumar la que seria la quarta victòria en aquesta lligueta i enfilar-se ja als 12 punts. Gonzalo López Escribano, waterpolista del Natació Sabadell, creu que poden plantar cara per potencial veient els precedents per molt que l'Spandau estigui molt més amunt que no pas l'Astralpool.
Es que sí, porque y más con el Spandau, que en el partido de allí tuvimos un mal comienzo, que empezamos perdiendo 5-1 y después el partido nos fuimos con un mal sabor de boca, porque nosotros fuimos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más, y aunque el Spandau está haciendo muy buenos resultados este año en la Champions, creo que aquí puede ser un partido disputado y podemos ganarlo.
Dèiem que serà l'últim partit a casa d'aquesta lligueta. Lalo López Escribano ha aprofitat per fer una mica de balanç del que portem de Champions, com diem, a les portes de la penúltima jornada de la lligueta. El waterpolista madrileny creu que han anat clarament a més, que han crescut a mesura que avançava la competició.
Ha habido una mejora importante, porque el primer partido aquí con Sol no creo que íbamos 7-0 y prácticamente desde minuto 1 estamos con los brazos bajados, pero luego allí el partido de Reco fue totalmente diferente, fue un partido que hasta el descanso dimos la cara bastante bien y al final hemos perdido dos partidos con el Spandau, o sea, perdón, con el Steaua de un gol que uno de ellos lo ganas y ya es otra clasificación diferente.
L'Spandau de Berlín és quart, té garantida la presència a la final a 8 de la competició. Diumenge a les 12 arrencarà el duel a les piscines Carles Ibars de Can Llong. Després només quedarà per endavant la visita a la piscina del vigent campió d'Europa, el Zolnoki hongarès, i els play-off pel títol de la Lliga. El Natació Sabadell s'enfrontarà al Mediterrani a l'eliminatòria de quarts de final. Pel que fa a l'equip femení, després de la Final Four de Kirishi i de guanyar un nou amistós contra la Xina entre setmana, l'equip torna a la competició oficial, rebent el Sant Andreu en l'última jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola femenina. Ani Espar espera no donar opció a un rival que ara com ara és la gran alternativa aquí a casa nostra, el Sabadell, i creu que haurà sobretot de sobreposar-se l'equip a la derrota de la final de la Copa d'Europa a Rússia, un moment que Sant Andreu poden entendre que potser és propici per enfrontar-se a l'Estelpul femení. Res de res, diu Ani Espar.
El rival probablement ara més complicat de la Lliga i sabem que elles sortiran a per totes, sabem que ara segurament anímicament pensaran que estem tocades, però nosaltres hem tornat, hem estat treballant bé aquesta setmana, vam entrenar a dimarts doble i vam fer partit també contra les xines i crec que l'equip està bé.
La recepta de Nispar per no donar lloc a la sorpresa passa precisament per començar el partit endollada. Serà una bona prova per comprovar la capacitat de superació que tenen les sabadellenques després de la dolorosa desfeta als penals contra el Kinev Kirishi, però la gran de les Espar està convençuda que reaccionaran a la perfecció.
Serà un partit més i estic segura que serà un partit complicat, que nosaltres hem de sortir ben concentrades i al 100%. No estic segur que no serà un partit fàcil i que el Sant Andreu porta uns anys que cada any van pujant el nivell i estan allà ara. Aleshores nosaltres hem de sortir al 100% i, com he dit, seguir demostrant qui som i seguir demostrant que tenim equip per seguir guanyant.
Diumenge a les 12, el partit del masculí contra l'Spandau de Berlín. Pel que fa a les noies, demà dissabte a 4:45, horari unificat, es jugarà aquest Estelpul Natació Sabadell femení Sant Andreu de l'última jornada de la Divisió d'Honor femenina.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I ara us plantegem una pregunta. Us imagineu, per exemple, dues Eurocopes de futbol, dues Copes del Rei de bàsquet o dos Campionats d'Espanya d'atletisme en les mateixes dates, dues competicions que es disputessin de forma paral·lela a diferents ciutats d'Espanya i en la qual els jugadors, atletes o participants haguessin de decidir en quina competir, en una o en l'altra? Doncs no cal imaginar-s'ho. De fet, a partir de demà això és el que succeirà al món del tennis taula per veterans. Si voleu saber-ne més, aquest és el reportatge que ens ha preparat el Joan Blanc al voltant d'aquesta dualitat i d'aquest campionat d'Espanya, podríem dir, oficiós, el campionat estatal. Li diuen que a partir de demà comença el TEA i amb una bona representació de palistes sabadellencs.
Pontevedra acull des de demà i fins dimarts el Campionat d'Espanya Oficial de Veterans, organitzat per la Federació Espanyola i que comptarà amb la presència de 90 palistes, la majoria d'ells gallecs. El TEA és també des de demà i fins dimarts la seu del Campionat Estatal de Tenis Taula no oficial, organitzat per l'Associació Espanyola de Veterans i en el qual hi participaran més de 500 jugadors. Els palistes sabadellencs, 7 del Natació Sabadell i 15 del Ciervo, han optat, com la majoria, per prendre part a la cita del TEA. Joan Barberà, palista del club, explica que un conflicte intern entre l'associació i la Federació Espanyola ha provocat aquest fet.
Aquesta temporada, aquest any, hi ha dos campionats de veterans a les mateixes dates. Un es fa a Pontevedra, que és el que organitza la Federació Espanyola de Tenis de Taula, i l'altre és el que organitza l'Associació Espanyola de Jugadors Veterans, que es fa al TEA. El fet és que fins la temporada passada el campionat que organitzava l'associació era el mateix que anava de la mà de la Federació Espanyola, i aquesta temporada doncs han tingut un conflicte intern entre ells, en el que la majoria de clubs doncs no tenim pues, ni cap interès ni res a veure allà.
No ha de ser fàcil pels jugadors escollir on participar. Es poden crear conflictes d'interessos, veure's marcat de cara al futur. Sembla evident que, veient les xifres, la Federació Espanyola ha sortit clarament perdedora d'aquest conflicte, però no és així. Diu Joan Barberà que els únics perjudicats són els palistes.
Crec que qui ha sortit perdent són els jugadors, amb el sentit que hi ha jugadors que han hagut de triar si anaven a Pontevedra o anaven al TEA o al club, no? Hi ha clubs que si havien d'anar a Pontevedra. Jo no crec que la Federació Espanyola, és a dir, al final la Federació Espanyola és la federació de tots, i surt perdent en aquest cas els jugadors, doncs perquè potser aquest any al TEA hi ha 600 jugadors, no? Però, a veure, és a dir, ja dic, no, tampoc, mira, és algo que en cap cas et planteges ni li dones cap tipus d'importància, perquè nosaltres com a club anem al campionat estatal, que és per nosaltres el nostre campionat d'Espanya de veterans i poca cosa més.
Lluny, però, de buscar conflictes, el que volen els jugadors sabadellencs i la resta de palistes que participaran en aquest estatal de veterans del TEA és competir, posar-se a prova i veure en quin moment de la temporada han arribat a una de les cites importants del calendari. El nivell, això sí, més enllà del nombre de participants, és molt més elevat al TEA que no pas a Pontevedra. Joan Barberà posa un exemple força evident del que es trobaran un cop comencin la competició.
El nivell col·lectiu, el nivell individual, el nivell de dobles, d'equips i de clubs és més alt al TEA, d'entrada a nivell quantitatiu, doncs clar, hi ha més de 500 jugadors i aquí, per exemple, nosaltres com a formatació Sabadell a la categoria de 40 anys ens toca l'Hispalis de Sevilla Andalus al grup, que no té gaire rànquing, perquè un jugador que està competint a la superdivisió masculina, un jugador suec que competeix amb ell a la superdivisió, que és l'actual campió d'Europa de 40. Imagina't el nivell que hi ha al TEA si a la fase de grup ja jugues contra el campió d'Europa individual de 40 i jugador de superdivisió.
Deixant de banda aquest conflicte que ha provocat aquestes dues competicions, el que és evident és que aquest estatal de veterans de tenis taula és una d'aquelles competicions que tots els palistes tenen marcada al seu calendari. Tothom busca fer un gran paper i els jugadors sabadellencs del club i del Ciervo esperen lluitar per les posicions de podi a les seves respectives categories. Pel que fa al natació Sabadell, Barberà admet que tenen opcions a pràcticament totes les edats.
Les aspiracions són les màximes, és a dir, el Comitació Sabadell va competir al TEA per optar a intentar lluitar per ser campió estatal en categoria femenina, intentar arribar a la final en categoria de 50, intentar lluitar per un podi a la categoria de 40. Sens dubte, Sabadell ha d'estar al màxim en aquesta competició i el Comitació Sabadell doncs vol ser entre els millors de totes les categories on competeix.
Veurem si finalment tots els palistes sabadellencs aconsegueixen els seus objectius i tornen a deixar Sabadell el més amunt possible. D'entrada, demà i dissabte es portaran a terme les proves per equips, amb 4 conjunts del club i 7 del Ciervo. I a partir de dilluns i tot dimarts es disputaran les competicions individuals d'aquest campionat estatal de veterans de tenis taula que es disputa a Altea paral·lelament amb el campionat d'Espanya de Pontevedra.
Tot un autèntic enrenou en el món del tenis taula que us ha explicat el Joan Blanc. Més coses, quarta cita de la Copa Catalana de BTT, de bicicleta de muntanya. La població de Vall de l'Hort, al Solsonès, acull aquest cap de setmana una doble cita d'aquesta competició. Dissabte es farà la contrarrellotge, mentre diumenge serà el torn de la prova llarga, en la qual hi tornarà a haver presència de dues sabadellenques, Sandra Santanyes i Mercè Pacios. Cal veure com es troben les dues corredores després de l'esforç realitzat a l'Europeu de Marató de la setmana passada a Itàlia. La pressió, a més, és ben diferent per elles. Santanyes, per exemple, vol caçar Magda Duran, la corredora que ara mateix lidera la general d'aquesta Copa Catalana. Per tant, la sabadellenca surt amb expectatives altes.
Intentarem estar allà, de moment vaig segona a la general i bueno, pues és el dissabte una crono i el diumenge la carrera. Intentarem estar el més endavant possible, sumar punts, que és del que es tracta en un campionat tan llarg.
Per la seva banda, Mercè Pacios és ambiciosa i també buscarà el podi final a la Vall de l'Hort, però de tota manera la sabadellenca no es marca com a objectiu lluitar per la general de la Copa Catalana com Santanyes, al que li resta una mica de pressió abans d'una cursa com aquesta al Solsonès.
Sí que t'aporta un resultat de la general, però a nivell personal, com que estic fent així proves a cop de voltes a diferents jocs,
tampoc és que vulgui lluitar per una general a la Copa Catalana.
Pacios també tenia en ment disputar la Volta a Burgos de carretera aquests dies, però al final s'ha decidit per la BTT. Dissabte, com dèiem, una prova contra el cronòmetre, diumenge la llarga tot a la Vall de l'Hort. I avui coneixerem els semifinalistes del Barcelona Open Banc Sabadell, trofeu Comte de Godó. Rafa Nadal, per exemple, el gran favorit, es veu les cares amb el botxí de Novak Djokovic, l'eslovac Martin Klizan. Aquest és el menú del dia amb els horaris previstos. Un semifinalista ja el tenim, és la gran revelació d'aquest Godó, és el grec Stefanos Tsitsipas, que ha eliminat ara fa un moment a Dominic Thiem, a l'Àustria, guanyant-lo 6-3 i 6-2. Des d'un quart de 3 és en marxa el primer set del Pablo Carreño Grigor Dimitrov. De moment l'espanyol i el búlgar empaten 3-3 en aquesta primera màniga. 10 minuts per sobre de les 3, començarà en principi el Rafa Nadal, Martin Klizan, i de cara a 4:45 l'últim partit de quarts de final entre el belga David Goffin i Roberto Bautista. Avui, per cert, visita de l'equip femení de waterpolo de la natació Sabadell a l'estand de la Generalitat al Godó, en aquest Barcelona Open Banc Sabadell, on han estat rebudes per Antoni Reig, pel director del Consell Català de l'Esport. I més d'un miler d'alumnes participen avui en dues jornades d'activitat física per promoure estils de vida actius i valors de convivència a la ciutat. La pista coberta d'atletisme és l'escenari d'una jornada de jocs tradicionals d'aquí i d'arreu. Serà la primera de les dues sessions programades, la segona el dia 11 de maig, i prenen part 400 alumnes d'una dotzena de centres d'infantil i de primària. Per contra, l'escola Pau Casals i el poliesportiu Olímpia és l'altre epicentre avui de l'esport escolar. Allà es du a terme la 18a trobada esportiva que reuneix 700 alumnes des de les 10 del matí durant tota la matinal d'avui, amb activitats com l'handbol adaptat a la pista de gespa, velocitat, salts d'alçada, bàsquet, futbol, bitlles catalanes, vòlei, orientació, mocador, tenis taula, petanca o jocs populars, entre d'altres. Tot com dèiem, amb la intenció de promoure entre els joves de la ciutat uns hàbits saludables. Pel que fa a l'handbol, l'Oar Gràcia Sabadell afronta el tram final de la primera nacional amb el sisè lloc a la taula entre Sella i Sella. Tot i ensopegar casa amb el CUE, els de Miquel Benítez segueixen ocupant aquesta plaça per la desfeta del Sarrià. Tot i que això sí, s'ha sumat a la festa la Salle Montcada. Ara oportunitat d'or pels verdiblancs en l'últim desplaçament de l'any, just abans de rebre precisament els montcadencs. L'Oar visita demà el Palau Tordera, un equip que és tercer per la CUA, tot i que els precedents fan pensar que serà complicat, com ha volgut recordar el jugador Tomàs Ferrer.
El Palau també és un equip que sempre ens ha costat. Tant l'any passat aquí vam perdre, aquest any hem perdut d'un, ahir vam guanyar d'un, allà vam guanyar d'un l'any passat. Per tant, sí, és una pista que ens costa i és un equip que ens costa.
El Palau, a més, està jugant al descens, amb la qual cosa s'espera un ambientàs en una de les pistes que de normal ja porta molta gent a les graderies, com és Palau Tordera. Si fa unes setmanes el Gràcia es va convertir en el jutge de la part alta, ara ho farà també a la zona compromesa de la taula. Ferrer, però, prefereix oblidar la classificació i els equips que es poden veure afectats per aquesta guerra i pensar només en el sisè lloc de l'Oari, prou.
Sap greu, també està aquesta situació, perquè dius, ostres, no vols perjudicar ningú perquè no vols tenir mal rotllo amb ningú ni amb, i això, però bueno, nosaltres, el que deia abans, ens hem de centrar si perjudiquem o ajudem algú. Bueno, el Sant Esteve vam ajudar, guanyant el Sant Esteve vam ajudar el Sant Quirze, que és el nostre rival, representa. No ens hem de preocupar d'aquestes coses, ens hem de centrar en nosaltres i ja està.
La cita de l'OAR a la pista de l'handbol Palau Tordera demà a 8:15. Depèn com vagin les coses, els de Benítez podrien sentenciar la sisena plaça, si no tot dependrà del partit de l'última jornada a casa contra un rival directe com la Salle Montcada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Acabem el programa d'avui amb bàsquet, perquè el bàsquet Pia té l'oportunitat d'arribar a l'última jornada de la Copa Catalunya masculina depenent d'ell mateix per assolir la permanència matemàtica a la categoria. Això és el que buscaran els de Jaume Prat aquest dissabte a la pista del Granollers, aconseguir un triomf, el desè de la temporada, que no els faci dependre de ningú en l'última jornada. Pau Viladomat, jugador dels de Can Colapi, espera aconseguir la victòria i viure una gran festa al Pia Garden en el darrer partit de Lliga.
Seria l'objectiu és aquest, que sigui una festa l'últim partit aquí i aviam si pot ser això, no? que depengui l'última jornada de nosaltres i que aquí al Pia Garden, vamos, a rebentar.
No serà una tasca fàcil, ja que el Granollers, el rival, amb 11 victòries, també necessita un triomf més per mantenir la categoria. A més, de cara a la cita de demà, al Vallès Oriental, els sabadellencs no podran comptar amb el pivot Josele Piñero, un dels homes més importants en els esquemes de l'equip de Prat. Per la seva banda, el Sant Nicolau, el grup 2, afronta aquesta jornada el desplaçament a Sant Cugat, després del mal regust de Boca que ha deixat a l'equip sabadellenc el darrer partit jugat a la Copa a Catalunya. Diego Martínez, el tècnic dels Grana, afirma que més enllà del rival el que volen és canviar radicalment les sensacions amb les quals es van quedar després d'aquesta última desfeta.
Sempre he fet hincapié en el tema del treball nostre i de millorar nosaltres. A partir d'aquí podem pensar al rival, però nosaltres aquesta setmana la nostra feina és pensar en nosaltres i aixecar això i parlar-lo entre nosaltres, posar tot sobre la taula i intentar solucionar-lo.
Aquest compromís entre el Sant Cugat i el Sant Nicolau es jugarà demà a 8:45 del vespre. Finalment, el Natació Sabadell descansa aquest cap de setmana, tot i que estarà molt pendent del que puguin fer el filial del Mollet i el Samà de Vilanova. Els nedadors necessiten una doble derrota d'aquests equips per arribar amb opcions de permanència a l'última jornada de la Copa. El conjunt de Vilanova i la Geltrú té un desplaçament molt complicat a la pista del líder invicta del Tenia Esparreguera, mentre que els mulletencs visiten els Amar Reus Ploms, dos partits en teoria molt complicats i que podrien propiciar una doble derrota del Samà i el Mollet B, que permetés així al club arribar amb opcions de salvació a l'última jornada. Tot plegat per la derrota que van patir els nedadors entre setmana. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, del dia 27 d'abril del 2018. Més teca al 94.6 de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell a través de Twitter, o si no, radiosabadell.fm. Una abraçada des del control de so del Toni González. Adéu, adéu!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.